Són les 9 del matí.
Bon dia de nou, us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, al primer cafè de Ràdio Estel, parlarem amb Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, i amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports. Tot això en l'espai Solidaritza't, que estrenem avui dimarts. També tindrem a la part final del programa el Sacràlia, a casa nostra, una secció del mossèn Martí Bonet, on parlarem en aquesta secció de les esglésies, atenció, més antigues de Barcelona. Em podeu dir quina és? La resposta a la recta final del programa. Però tot seguit, Sara, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, a punt de repassar les notícies més actuals.
Doncs vinga, ens hi posem amb els titulars més importants d'aquesta hora.
Continuem aquesta hora molt pendents del tiroteig de Washington, en què recordem almenys 13 persones han mort i 8 més han resultat ferides de gravetat. Recordem que els fets van passar ahir en un edifici de la Marina nord-americana de Washington. L'FBI continua aquestes hores investigant els fets i demana a la població que continuï sense sortir de casa. De moment, i després d'haver-se especulat durant hores sobre si hi havia més d'un atacant, s'ha descartat. L'autor és Aaron Alexis, un veterà militar de 34 anys que va morir en el mateix tiroteig. Seguim a l'exterior perquè cap a les 4 d'aquesta matinada el vaixell Costa Concordia, el creuer que recordem fa 21 mesos va naufragar davant de l'illa de Giglio a Itàlia, ha estat finalment reflotat en una llarga operació que ha durat més del previst i que ha costat 600 milions d'euros. Tot i aquest reflotament, el creuer no es mourà de l'illa fins la primavera de l'any vinent. Recordem que el naufragi del Costa Concordia va causar la mort de 32 persones. Més temes de l'actualitat d'avui. Segons acabem de saber, el dèficit públic espanyol va ser de gairebé 55.000 milions d'euros els 7 primers mesos de l'any. Això suposa arribar al 5,27% del PIB, quan l'objectiu fixat per tot l'any és del 6,5%, segons les dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que no inclouen, per cert, els ajuntaments. Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més dèficit. I en esports, l'Atlètic de Bilbao va derrotar ahir el Celta per 3-2 en l'estrena del nou estadi Sant Mamés. D'altra banda, avui torna la Champions, el Real Madrid jugarà fora de casa contra el Galatasaray i el Barça també prepara el seu debut a la Lliga de Campions, demà contra l'Ajax, amb la baixa de Jordi Alba.
Sara, avui què busques?
Sara, què busques avui?
Avui busco el mateix que ahir, Mercè.
Buscarem tota la setmana el mateix.
Sí,
va,
sí.
Però hem d'animar els oients que ens truquin.
Sí, per
favor. Els volem escoltar la veu.
Sí, és que el que volem aquest any és que participin molt, que em doni molta feina.
Clar.
Exacte, jo vinc amb moltes ganes de treballar aquest any.
Doncs vinga, Sara, va, fem aquesta crida als oients.
Exacte, sisplau.
Va, recorda-ho.
Recordem les vies de comunicació.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
I recordem, Mercè, la pregunta: quina és la situació més compromesa que has passat l'últim mes?
M'ho preguntes
a mi.
I
tant. Clar, si volem que els oients participin, hem de començar nosaltres.
Va, doncs vinga, jo us ho explicaré.
Ara?
Ara.
Vinga.
Bé, no és l'últim mes, sinó és durant tota la meva vida, perquè Sara, com ja saps, jo soc una mica curta de vista.
Una mica sí.
Una mica sí, bueno, hem de dir-ho. I moltíssimes vegades vaig pel carrer i, clar, la gent em saluda i saps quan et trobes en aquella situació que dius és que no sé qui és?
Sí.
I tu, per educació, doncs li respons amb una salutació.
Sí.
I ja després, quan ja el tens molt, molt a prop, dius, calla, sí, que és aquesta persona.
Sí.
Però d'aquestes, bé, moltíssimes
però
vegades.
Però em sembla que això li passa a molta gent, eh? I gent que no només és curta de vista, sinó que és molt despistada, també.
També, clar, això és que passa. Jo també jo tinc la barreja de tot, eh? Tenir aquest despiste i bé, però Sara...
Bé, això és una cosa que
això
ens passa a tots,
Mercè. Això és una situació complicada. El Xavi Aguilar, la nostra tècnica, es va tocant així la barbeta avui. Després t'ho preguntarem a tu, eh? Sí? A la part final? Bé, o si no, demà. Ves-t'ho pensant. Però nosaltres el que volem saber són els oients, sobretot.
Exacte,
aquelles
Mercè.
Situacions...
Fem aquesta crida als oients perquè ens responguin aquesta pregunta. Recollirem les trucades i recordem que la que més ens agradi, la més curiosa, rebrà un premi cada dia,
va.
Que donarem l'endemà, eh? Recordem. Durant aquest mes serà cada dia una entrada doble pel concert de la Oslo Camerata que es farà el divendres, dia 20 d'octubre, eh? D'aquí aproximadament un mes, a les 9 de la nit, a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Preciós.
Molt, molt. A mi m'agradaria anar-hi.
A mi també.
Sí, per trucar, Mercè, truco jo. Llavors, aquest concert durarà una hora i 40 minuts aproximadament. S'interpretaran peces de Mozart, per exemple, sí, de Schubert, Mendelssohn, per tant...
No, és que hi ha el preu de l'entrada, déu-n'hi-do, és
25
cara,
25 euros, eh?
25 euros, i nosaltres les estem regalant.
50 euros cada dia regalem gairebé. S'ha de trucar.
S'ha de trucar. Va, recordem les vies de comunicació. Vinga, ara no les tenim.
El Xavi no està preparat ara.
No està preparat.
Està pensant en quina és la situació més compromesa.
Clar, clar, perquè ell vol guanyar l'entrada, Xavi. Ara t'hem enganxat, eh?
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel. Telèfon 93 409 27 72.
Ara, ara, Xavi. Doncs vinga, ja ho sabeu, esperem la vostra trucada, el vostre mail o el vostre comentari al Facebook i al Twitter del doncs... Primer Cafè Estel. Sara, més feina.
També recordem la secció nova, Sara de Greuges, la secció que farem al final del programa, si els oients ens escriuen o ens truquen per doncs, dir queixes o propostes del que vulguin. Uh-huh. I d'altra banda també recordem la cançó de Tu poses el ritme, sí, que volem saber que els nostres oients ens escriguin també, recordarem un cop més les vies de comunicació, dient-nos quina és la cançó que els agrada escoltar de bon matí, aquella que els entusiasma, que els hi dona forces per començar el dia i per prendre el primer cafè.
Exacte. Va, recordem el concurs... Sara, perquè la gent ja així els animem un altre cop. Què estem sortejant aquesta setmana?
Cada dia una entrada doble pel concert de la Oslo Camerata, que es farà el divendres 20 d'octubre a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Uh-huh. Doncs queda dit. Ara el que fem és... em sembla... Ja tenim una trucada. Rosa Prat de Barcelona. No la tenim, se'ns ha perdut la Rosa
Prat.
Bé, però
en qualsevol cas esperem que el nostre productor hagi agafat
les
dades.
Rosa Prat, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Doncs mira, molt contenta d'estar sempre amb Ràdio Estel.
Doncs nosaltres, que ens hagi trucat, gràcies per la seva atenció. Que ens explica quina és la situació més compromesa que ha passat en l'últim mes?
Doncs sí, mira, en l'últim mes vaig estar un mes a Kènia i vaig anar 15 dies a un poblat que es deia Kedundi, que està a un dia de Nairobi, de la capital, que és un lloc de muntanya, com si fos una masia catalana, però a Kedundi, a Kènia. Llavors jo estava en una casa i sempre venien molts nens a veure'm i ells no havien vist mai una persona blanca. Uh-huh. I una tarda va venir un nen petitet de 3 anys, uh-huh, i clar, com no havia vist mai una persona blanca, doncs es va posar a plorar. Els altres nens l'intentaven consolar. Clar, això és una anècdota viscuda,
sí,
viscuda, no?, el mes passat. I
moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar.
Ens agrada molt aquesta anècdota.
Sí, 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 la veritat
és
que sí.
I a més és real, és autèntica, eh?
Doncs moltíssimes gràcies per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Té les entrades, eh?
Ah, sí?
Home, i tant.
Què faria sense la Ràdio Estel?
Ens ha agradat tant això que ja li donem directament.
Que sou maca, és una abraçada.
A vostè. Igualment, el nostre productor no pengi.
Gràcies per ser com sou.
Li agafarà les dades. Moltíssimes gràcies, Rosa, que vagi bé. Molt bon dia. Doncs bé, Sara, va, més coses, tens més feina, eh?
Sí, home, i tant. Mira, ens ha trucat l'Ignasi Solsola de Sant Pol de Mar, Mercè, amb la nostra crida de quina cançó és la que més us agrada per estar bon matí.
Se t'ha girat feina, Sara?
Ai, sí, jo ja no dono abast. I ens ha demanat la cançó Sweet Talking Woman. Es tracta d'una cançó, Mercè, de l'any 78, de la banda Electric Light Orchestra. D'aquesta cançó forma part, per cert, de l'àlbum Out of the Blue, i ara l'escoltem.
Tu poses el ritme.
I'm gonna Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un cop d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aconsegueix amb La Vanguardia el gran llibre dels bolets. Amb rutes i mapes detallats, fitxes dels bolets imprescindibles i 24 receptes del xef Miquel Márquez. El gran llibre dels bolets, l'obra mestra del gran boletaire Márquez Tevez, a partir d'aquest dissabte per només 9,95 € amb La Vanguardia.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara, la mitja peça de formatge curat d'ovella Flor de Yeltes per només 22,50 €.
I de regal t'emportes mitja peça de xoriço i mitja de llonganissa d'en Savall.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor.
I també a hipercor.es.
Solidaritza't.
Són 13 minuts de les 9 del matí. Cada dimarts, el primer cafè de Ràdio Estel compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentarem una entitat d'acció social amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Avui, per conèixer de primera mà la situació que viu el tercer sector i la feina que porta a terme també l'Ajuntament de Barcelona per fer front a les desigualtats socials, hem convidat a Àngels Guiteres, presidenta de la taula del tercer sector, i Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia, bona hora.
Bé, Sara, una de les grans fites que han arribat és l'Acord Ciutat, explica'ns.
Doncs sí, una mica per sobre l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, és l'espai de treball compartit entre un conjunt d'entitats, associacions i també organitzacions, i l'administració municipal per assolir la meta comuna d'una Barcelona més inclusiva i solidària. Avui, com dèiem, en parlem d'aquest acord que té 3 anys de vida, amb Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social, i Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports.
Àngels Guiteres, com és el dia a dia de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva?
El dia a dia és la feina de moltes entitats que tenim la sort de que estan aquí treballant des de fa molts anys en la nostra ciutat i de que avui més que mai doncs, se'ls ha girat molta feina, no? D'alguna manera. A mi m'agrada dir doncs, que les entitats socials fem molt amb poc, no? I sobretot amb moltes ganes i amb molta motivació. Hi ha moltes necessitats i moltes entitats que hi fan front també conjuntament, per descomptat, doncs, amb l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament, i amb altres actors que plegats amb l'acord doncs, ens sumem esforços i crec que així tenim millors resultats.
Àngel Miret, d'on neix aquest acord?
Doncs mira, neix d'una percepció ideològica. La idea trenca una mica allò de que les administracions són les responsables de tirar endavant les coses i parteix, per tant, d'un principi de ciutadania responsable. Això vol dir de que davant de la situació que es viu sobretot al sud d'Europa i al nostre país, a Catalunya en particular, la solució dels problemes de la ciutat de Barcelona no es poden articular des d'una visió estrictament administrativa i, per tant, de govern de la ciutat, sinó que ha de ser el conjunt de la ciutat el que ha d'articular solucions i sortides a la crisi. I, per tant, des d'aquest punt de vista, que és absolutament innovador i renovador, vol dir que no solament es construeix un pla d'inclusió a partir d'una col·laboració amb el sector, amb el tercer sector, sinó que també el tercer sector, conjuntament amb l'administració, es fa responsable d'aquestes solucions. Per tant, el pla d'inclusió social del 2012-2015 contempla no solament les aportacions que farà l'Ajuntament en nom de tota la ciutat com a govern, sinó també aquelles activitats que farà el tercer sector. Vol dir, es construeix el programa conjuntament, però també s'executa conjuntament. I aquesta segona part és la que voldria recalcar perquè és absolutament novedosa i innovadora.
Com valoren aquests anys de vida de l'acord?
Nosaltres, des de les entitats socials, doncs d'una manera molt, molt positiva, no? És un arrencar que no és fàcil, crec que a més és una experiència novedosa a Espanya, per descomptat, a Catalunya i a Europa, i ho valorem doncs en positiu, amb ganes de poder-ho anar desenvolupant i també doncs des de la part positiva de que ha pogut i és un treball continu de la voluntat de tots, no?
Senyor Miguet.
Sí, efectivament, és a dir, a veure, al darrere de totes les idees, com sempre, després del desplegament resulta, en la mesura que és innovador, com deia l'Àngels, doncs després hi ha dificultats en la mesura de que implementar les accions aquestes, diguem-ne, coordinades, doncs no és fàcil. Penseu que en l'acord ciutadà a hores d'ara hi ha adherides més de 500 entitats. Per tant, treballar conjuntament administració municipal i 500 i escaig d'entitats, doncs és un tema que requereix, diguem-ne, una feinada que en aquest moment s'està duent a terme, però vol dir que això no és una cosa d'un dia per l'altre, eh? És un tema complex del qual n'estem satisfets, del qual, però que l'avaluació final de tot això jo crec que es farà al final del període del 2015.
Vostè mateix ara ho estava comentant. Nosaltres ens agradaria preguntar-los com es gestiona, clar, aquesta feina entre els tres eixos, que seria doncs les entitats, societat i ajuntament.
No, doncs mira, avui es parla molt de diàleg, es parla de diàleg, després resulta que hi ha qui vol dialogar i no sap ben bé de què vol dialogar, oi? El senyor Rajoy es veu que obre el diàleg, però no, després les possibilitats de dialogar són escasses. Doncs mira, la coordinació es basa sobretot en el diàleg i en la sessió. És a dir, ningú té totes les raons i per arribar a acords hi ha aquell principi de guanya-guanya. És a dir, ningú guanya-perd, sinó que guanya-guanya. A la mesura que tenim un objectiu comú, i des d'aquest punt de vista ningú pot discutir que les entitats i l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, tenen un objectiu comú. Aquest objectiu comú és finalitzar... aquest és l'objectiu, se'ns pot dir ingenu, si voleu, però que és finalitzar amb la pobresa a la ciutat, finalitzar amb les desigualtats, implementar un model de societat més justa, més lliure, a la mesura que tenim aquests grans objectius, insisteixo que se'ns pot dir ingenus, però aquesta és la finalitat, doncs aleshores el que toca és parlar i parlar, activar, ser generosos, ningú volgués portar el protagonisme principal, no aparèixer les fotografies en primer lloc, o sigui, a veure si manteneu allò que la política tantes vegades critica, doncs és un exercici que hem de tenir que fer tots plegats. Aquesta generositat en el plantejament és aquest.
Sí que vostès parlen sempre d'estratègia compartida, o bé els agrada posar-li aquest nom. Va ser fàcil arribar a aquesta estratègia compartida entre tots?
És que aquesta estratègia compartida l'estem desenvolupant dia a dia, no? I aquest nom és perquè jo crec que amb dues paraules aconseguim identificar bastant el que explicava el senyor Miret, no? Aquest fer-ho entre tots, no? I com també doncs, aquest pal de paller que diem, que és les polítiques d'inclusió de l'Ajuntament de Barcelona i de la ciutat, i també de l'acord ciutadà, no? Que és una mica aquest anar construint aquest paller, hi ha una línia d'acció amb uns objectius clars, però entre tots anem construint aquest paller perquè realment doncs, el puguem tenir present. No?
Senyora Guiteras, vostè ha dit a més d'una ocasió que estem davant d'una situació d'emergència social.
Sí, bé, no ho he dit només jo, no? Això ho vam començar a dir com tercer sector, ara malauradament ho compartim el conjunt de la societat i no és una qüestió de paraules, no? Són les dades, aquestes dades que ens posen en una situació de precarietat. Estem vivint una recessió econòmica amb unes dades d'atur que no havíem tingut en altres períodes, en altres crisis, i per tant doncs, són situacions que posen en dificultat a moltes persones, a moltes famílies i que fan més necessari que mai aquesta sumar els esforços de tots plegats en una mateixa direcció, que és doncs, aquesta de poder fer front a la pobresa i d'alguna manera doncs, poder començar a tenir indicadors millors, no?, d'atur, de poder lluitar contra l'atur i contra la precarietat que, i la vulnerabilitat de tantes persones. No?
L'acord Ciutadà es desenvolupa a través d'unes xarxes d'acció. Quines són aquestes xarxes i en funció de quins criteris es van triar les xarxes?
No, jo, francament, ara em sembla que són, Àngel, 7 o 9 xarxes. Jo, francament, de memòria no me les sé. és a dir, que, per tant, em sento que no t'ho podré dir, eh? Però vull dir, doncs,
senyor Millet, hi ha una solució ràpida. Doncs tenim internet, entrem a la pàgina web. Els nostres oients també ho poden fer amb nosaltres, que és Barcelona. Ara ho diré de memòria, a veure si ho trobem, però això és ràpid. Amb el Google fem el cercador. I ara us comentarem i us direm, enumerarem les xarxes. Però tot i així, com dèiem, doncs és una gestió...
Sí, però en qualsevol cas, mentre les busques, jo crec que hi ha una qüestió que està clara, que, novament, partim del que ja estem reiterant, és a dir, les xarxes són aquells aspectes i aquells temes, diguem-ne, que es posen damunt de la taula com les fonamentals, diguem-ne, per desenvolupar aquestes estratègies d'inclusió a la ciutat. Per tant, doncs, hi ha la xarxa segur de les persones grans, de les persones amb discapacitats, de les persones, diguem-ne, dels joves i de l'adolescència, avui un dels temes més importants i problemàtics que tenim a la ciutat, amb més d'un 50 i escaig d'atur de gent jove, i per tant, novament es construeix, i les coses, com sempre, no són fixes, és a dir, en un moment donat, una d'aquestes xarxes pot tenir més sentit que s'agrupi amb una altra, que se'n construeixi una de nova, etc. Em sembla que ja les heu trobat, oi?
Ja les hem trobat.
Sí, també una d'aquestes xarxes, la xarxa d'habitatges, d'inclusió, que també s'està fent molta feina i que, bueno, sobretot jo crec que la importància és com anem treballant per àmbits, d'alguna manera, no? Com s'organitza aquesta feina per aquests àmbits de treball i com després també l'Acord Ciutadà té aquesta visió transversal i interactuen totes les xarxes per poder també sumar, no?
Doncs bé, no, només volia dir recordar als nostres oients que si volen saber més d'aquest Acord Ciutadà poden clicar a www.bsn.cat/Barcelona Inclusiva. Ja en aquesta pàgina web podran trobar tots els dubtes i tota la informació doncs, que els hi pugui generar aquest Acord Ciutadà. Parlem molt d'Europa aquests dies, sobretot avui s'està parlant molt de si Catalunya estaria dins d'Europa o no, si aconseguís la independència. Quina vinculació té a l'Acord Ciutadà amb Espanya i amb Europa?
Doncs mira, vinculació, des del punt de vista formal, no en tenim cap. És a dir, això és una xarxa que, com s'ha dit, doncs, treballa en l'àmbit del que és la ciutat de Barcelona. I, per tant, ara bé, certament els problemes que colpegen el nostre país i dels quals se n'ha fet referència també, és a dir, l'atur, el problema de l'habitatge, en fi, el dèficit fiscal de la Generalitat que fa que estiguem, diguem, en la situació que estem a Catalunya, doncs, òbviament, forma part d'un context general, que és el context amb l'Estat espanyol, el context relacional de tipus polític i de tipus jurídic, i, òbviament, també amb Europa des d'aquesta perspectiva. És veritat que hi ha xarxes que són d'abast més internacional. Estic pensant ara en alguna de les entitats que formen part de l'acord, per exemple, el Banc dels Aliments. El Banc dels Aliments no és una entitat, o Creu Roja, o Sant Joan de Déu. O sigui, hi ha tantes i tantes entitats que no estan només estructurades a l'entorn de Barcelona ni de Catalunya, sinó que formen part de xarxes d'abast europeu, fins i tot mundial, no? Però vull dir, com a treball, nosaltres treballem des d'aquesta perspectiva amb el màxim de coneixement del que està passant al nostre entorn. I aquesta seria, en tot cas, la relació.
Doncs avui parlem de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, el primer cafè de Ràdio Estel, amb Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector, i amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports. Senyors, en temps de crisi és fàcil definir les prioritats de l'acord?
Sí, jo crec que les prioritats de l'acord són les prioritats del Pla d'Inclusió de la Ciutat de Barcelona, en aquest cas, no? I en quant a les prioritats principals de la situació en la que estem visquent, doncs sempre hem de pensar que són les necessitats bàsiques, no? A cobrir, com és el mínim ingressos per tothom, l'alimentació i el tema d'habitatge, que estem treballant també des de la xarxa i des de l'acord, de manera molt conjunta en aquest moment fa això, no? Que tots els temes de més de pobresa extrema i més de dificultat siguin una prioritat, i una prioritat també del pla d'inclusió. En aquest sentit, des de la taula del tercer sector social estem formant part i som la red europea de lluita contra la pobresa, l'EAPN, i també en aquest sentit hi dediquem molts esforços i estem coordinats també amb estructures europees per anar doncs, compartint i lluitant perquè tots els índexs de pobresa puguin reduir-se. No?
I fins quin punt és important la prevenció per evitar arribar en situacions extremes, doncs, per exemple, doncs, aquesta pobresa, exclusió social, temes d'habitatge?
La prevenció ha sigut sempre molt important. Jo crec que Barcelona està en la situació, estem en la situació que està, i Catalunya, no? Però sobretot Barcelona com a gran ciutat, perquè ha fet una feina en polítiques socials i una feina de prevenció en aquest sentit, que ens permet també, juntament amb el treball d'aquest coixí social de les entitats, doncs, fer front de molt millor, aguantar d'alguna manera millor del que podríem encara estar patint aquestes conseqüències d'aquesta crisi tan, tan ferotge, no?
I, senyor Miret, qui pot formar part d'aquest acord ciutadà per una Barcelona inclusiva?
No, és un tema absolutament obert i lliure, és a dir, es tracta, home, el que es tracta és de que es comparteixin els objectius, en l'acord es fa, com deia l'Àngels, aquesta feina, i que està marcada en el pla d'inclusió. El pla d'inclusió social també el trobareu a la xarxa, és a dir, i si no, fins i tot el tenim editat. Per tant, si algú dels nostres oients o entitats necessiten veure el contingut, que és la planificació singular i específica del pla, doncs està a disposició tant des de les xarxes com des de la pròpia àrea i, per tant, a la disposició d'aquells que ho desitgin.
Senyora Guiteras, durant el mes de juliol, més intensament hi ha hagut un intent de recentralització del 0,7 per les ajudes a les ONGs. Com ha quedat, finalment, aquesta qüestió?
Bueno, això és una situació molt, molt greu i complicada i complexa que tenim, no? Les entitats, els programes d'acció social i el mateix govern, no? En aquest moment, doncs, les entitats catalanes ens hem pogut presentar en aquest 07, que com sabem és aquesta creueta que posem quan fem la declaració de renta, que pot ser compatible amb la creueta de l'Església, doncs que sumem amb un 1,4, 0,7 més 0,7 i que doncs ens retorna una part, no? No tot el que voldríem. I aquí hi ha encara doncs, un conflicte perquè Catalunya doncs, és una gran recaptadora perquè hi ha una gran solidaritat i els diners que tornen doncs, no satisfan els criteris doncs, de les nostres necessitats, de la població i de tot el que recaptem. D'alguna manera hem fet un pedaç aquest any, però tenim doncs, una situació de molta preocupació pel que vindrà durant aquest any proper. I ja hi ha altres àmbits, com agricultura, per exemple, que han tret subvencions i que les entitats catalanes no s'han pogut presentar les mateixes. No? Per tant, doncs, això és també una via de negociació i de mediació que s'ha de mirar de trobar una solució que no ens perjudiqui.
Doncs nosaltres ara mateix el que fem és fer una pausa, però després de la pausa llancem aquesta pregunta que demanarem tant al senyor Miret com a la senyora Guiteras en responguin. Si Catalunya pogués gestionar els seus propis recursos, es podrien solucionar molts més problemes socials que hi ha després de la pausa.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. L'actualitat de la Lliga Endesa i Adecco Oro i totes les transmissions del Barça, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel, Bàsquet al dia. La cistella és nostra.
Per aquesta temporada entren amb força les bosses grans.
Genial, perquè la setmana fantàstica del Corte Inglés les tenen per només 39 euros. Estil shopping de diversos colors.
I per només 39 euros. És fantàstic.
És la setmana fantàstica al Corte Inglés.
Les últimes tendències i els millors preus a la setmana fantàstica del Corte Inglés.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Doncs quedava aquesta pregunta que hem plantejat. Si Catalunya pogués gestionar els seus propis recursos, es podrien solucionar molts dels problemes socials que hi ha? Qui vol començar?
No, a veure, escolta una cosa. En general, el nostre país, Catalunya, està molt mal finançat des d'una perspectiva global i, per tant, és evident que un increment de recursos doncs, facilitaria resoldre temes. Si això resoldria o no els problemes de pobresa, diguem-ne, tota d'exclusió social, dependria de com fóssim capaços de gestionar-los. Mm. És a dir, no podem fer demagogia en un sentit ni en un altre. És evident que Catalunya, no sé si l'expressió és molt dura, està expoliada des del punt de vista fiscal, però en qualsevol cas potser és una expressió excessivament dura, però sí que es vol dir que hi ha un desequilibri que, més o menys, aquest desequilibri és del 8% del PIB, quan els estats, diguem-ne, que tenen més desequilibri i més solidari a Europa, com ara Baviera, té un 4% com a topall en el marc de la pròpia Constitució alemana, i per tant estem amb el doble de dèficit fiscal que Baviera, i per tant és evident que milloraria tota la nostra fiscalitat. Això ens permetria fer millors polítiques de tota mena. Ara bé, que aquestes polítiques aleshores s'aboquessin en l'àmbit social, doncs dependria dels governs de torn, dependria de l'activitat de la mateixa societat i de l'exigència en els governants. Per tant, diguem-ne, que hi hauria més recursos, que aquests recursos s'apliquessin bé o malament, això ja dependria de nosaltres.
Senyora Guiteras, com ho veu vostè?
Doncs amb la mateixa línia, no? Jo soc molt escèptica per això en aquest tema. Jo crec que en èpoques de bonança doncs, tothom hem vist que hi havia grans desigualtats i que hi havia una gent doncs, que amb aquestes desigualtats amb molta riquesa i gent amb molta pobresa, no? I poca sensibilitat per solventar el tema. Per tant, doncs, el fet de que tinguem més recursos no és garantia de res, tampoc sé si els tindríem, no és la meva expertesa aquesta, i com diu el senyor Miret, no? Depèn de les prioritats del govern, si les prioritats fossin doncs, aquestes igualtats, i que hi hagués doncs, una societat doncs, això diferent i més inversió en polítiques socials, segurament aniríem en un país, doncs, en una societat més justa i més igualitària. El que és molt important és que amb la situació que tinguem anem amb la línia, doncs, per exemple, de l'acord ciutadà, no? Amb aquesta línia d'implicar-nos i tots, de prioritzar les polítiques d'inclusió social i de fer les coses de diferent manera, que és l'acord ciutadà, vol dir això, no? L'administració situa en un altre paper, empodera el conjunt dels actors i, sobretot, doncs, tots junts anem a que hi hagi cada dia una ciutadania més responsable i una ciutadania doncs, que no només veu a l'administració com per demanar, no?, en plan client, sinó una ciutadania que s'implica amb els problemes i amb el dia a dia de tots plegats, no? I en aquesta ciutadania organitzada doncs, també el pes del tercer sector social, no?
Senyor Miret, per acabar, com definiria l'acord ciutadà per una Barcelona inclusiva?
Bé, doncs de la forma que ja hem expressat reiteradament, és un esforç innovador, és un esforç complex i, per tant, insisteixo, l'haurem d'avaluar les bones idees, a més del que és el plantejament, diguem-ne, innovador, requereixen després d'una avaluació i, per tant, jo voldria fer la... O sigui, com a idea em sembla que és la línia que hem de seguir, no sola, i que pot ser i que es reflecteix, diguem-ne, en aquest marc de convivència que fem les entitats i l'administració. Jo crec que això és un bon model d'exportació, tant en el govern de Catalunya com en altres espais. Ara, és una, com ja he reiterat també, diguem-ne, no és fàcil, i per tant, en algun moment, quan acabem aquest període, diguem-ne, de govern de la ciutat i del pla que acaba el 2015, s'haurà de fer de forma molt rigorosa l'avaluació i veure quins aspectes han funcionat, quins no han estat exitosos, i per tant, també del fracàs aprendre i mirar doncs, de corregir-los en el futur. Però em sembla que és la línia a seguir.
Doncs ja ho saben, www.bcn.cat/Barcelona Inclusiva si volen saber més detalls i més informació sobre aquest acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva. I ara, senyors, en cada entrevista que fem al primer cafè han de pagar una penyora i és la Sara Cruz. Sara.
Mercè, això ha sonat molt malament.
Bé, no, perquè a vegades doncs, els comentem que hauran de respondre unes preguntes que, clar, els nostres convidats arriben aquí, Sara, i clar...
Però no són massa compromeses.
Sort que les fas tu.
Que cop i volta, allò que dius, ara, què diré, no? Perquè
home,
no
diré,
oi, o no?
El quid de la qüestió, i tant, és no pensar-se-les massa.
Vinga,
comencem. Senyor Miret, quina és la paraula que creu que millor el defineix?
Jo crec que la passió.
Senyora Guiteras.
El treball.
Molt bé. La vostra gran passió.
Potser la lectura.
Per mi la vida, el dia a dia, molt quotidià, i una vocació que és la iniciativa social.
Si no fóssiu el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports i la presidenta de la taula del tercer sector, respectivament, què els hagués agradat ser, senyor Miret?
Doncs jo segurament hagués fet una vinculació més important a la vida judicial. Potser seria jutge o fiscal o alguna cosa així.
Caram. Senyora Guiteras?
Jo sóc psicòloga. M'agrada també doncs, poder retornar a la meva professió. Sóc terapeuta.
Si es perdessin, on els podríem trobar?
Doncs mira, exactament, no ho sé, però en quin context, sí, en el mar d'una natura vigorosa, viva, en el mar de la natura i de la muntanya.
A mi a la fosca em podeu trobar. Sempre que em perdo, em trobeu on allà.
La vostra paraula...
Palamós, Palamós, la fosca és Palamós. Sí, perdó.
La vostra paraula preferida en català?
Doncs mira, això sí que no ho sé, però per exemple, no tant des d'un punt de vista semàntic, sinó m'agrada les paraules llibertat, m'agrada la paraula solidaritat, m'agrada la paraula cooperació, totes aquestes paraules.
Tres lletres, Pau.
Qui o què els ha marcat la vida?
Mira, a mi singularment ningú, moltes persones, però vull dir, de forma allò de tenir una persona de referència no cap, no? Vull dir, sinó en general tots aquells que m'han acompanyat, tant per bé com a vegades en una situació personal de cert conflicte, però que segur que n'he pres.
Els meus avis i els meus pares.
Uh-huh. El seu llibre de capçalera?
L'Evangeli.
En tinc diversos. En aquest moment estic amb la Isla de los Pingüinos.
Només ens queden tres preguntes ja, eh? No és tan greu.
No.
Tenen alguna superstició?
No en tinc cap, no.
La veritat és que no.
Què és l'últim que fan abans d'anar a dormir?
Doncs escoltar normalment música.
A mi em fa una mica de vergonya, eh? Però estic amb l'iPad.
No sortirà d'aquí.
Em sembla que li passa a molta gent, això, eh?
No m'havia passat mai. Però estic amb l'iPad, ho he de reconèixer.
I per últim, com els agrada el cafè?
Soc poc cafetero, descafeïnat.
Curtet.
I el primer cafè els ha agradat?
Sí, molt bé, gràcies.
Doncs moltes gràcies, Àngels Guiteras, presidenta de la taula del tercer sector, i Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports. Gràcies a tots dos i a reveure.
Gràcies
a vosaltres.
Doncs nosaltres el que fem ara tot seguit és anar a publicitat i no marxeu, perquè a la tornada ens espera mossèn Martí Bonet, que ens parla de la sacràlia a casa nostra.
Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Ara, a Hipercor tens tot el que necessites pel teu bebè amb el 15% de descompte.
A la quinzena del bebè d'Hipercor, carrosseria, roba de bressol, puericultura i regals de bebè.
Recorda, 15% de descompte a la quinzena del bebè a Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Sacralia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Ara mateix passen 10 minuts de 9:45 del matí. Cada dimarts a aquesta hora comença l'Espai Sacràlia a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Com es troba?
Bé, gràcies a Déu. Em sembla que està a punt de ploure, però bé, ho aguantarem.
Aguantarem, oi?
Jo tinc també moltes ganes que plogui.
Fa molta calor avui, per això, fa això fogó.
Això fogó fa tremenda.
Mossèn, per què aquesta paraula de sacràlia?
Doncs, sacràlia ve de sacrum, que vol dir sagrat, i sacràlia vol dir les coses sacres. Concretament, parlarem dels monuments sagrats, de les tradicions sagrades i d'alguna més o menys sagrada anècdota. I de moment ho parlarem de Barcelona. I després ens anirem amb altres diòcesis, però de moment a Barcelona.
De moment ens quedem aquí, a Barcelona.
Per tant, la paraula sacràlia ve precisament d'aquí.
D'acord. A veure, mossèn, és rica Barcelona? Nosaltres ens preguntem, és rica Barcelona en monuments sacres, tradicions i anècdotes?
I tant, molt, molt, molt rica. De tal manera que, per exemple, es diu que Barcelona és la ciutat que té 4 catedrals, i ara en té 5, perquè té la Sagrada Família. En sentit de catedral, com a església molt gran, molt important, no solament basílica, en tenim ben bé 5 grans esglésies, i és curiós perquè aquestes 4 catedrals que diem estan en el centre de Barcelona, amb un radi de mig quilòmetre. No hi ha cap lloc en el món, cap ciutat en el món, que tingui amb un radi de mig quilòmetre 4 catedrals, com tenim a Barcelona. I quines són aquestes 4 catedrals? Bueno, per suposar la catedral, la important, la catedral. Després hi ha Sant Just i Sant Pastor, a menys de mig quilòmetre. A menys de mig quilòmetre, Santa Maria del Mar. I després, a menys de mig quilòmetre, Santa Maria del Pi. 4 catedrals en un radi de mig quilòmetre. I, a més d'això, hi ha la Sagrada Família, que també és com una gran catedral, la Basílica de la Sagrada Família, i, per tant, és un lloc, Barcelona, com preguntaves, a veure si és rica, doncs és molt rica en quant a sacràlia, en quant a monuments sagrats, i també podríem posar altres monuments, com, per exemple, Pedralbes. Pedralbes és un lloc emblemàtic, de tal manera que és com una espècie de ciutat-convent de monges, a més. Allà el que manen són les monges, són les dones. És molt interessant l'estudi de sacràlia, concretament aquí a Barcelona. Es pregunta un, bueno, i aquestes 4 catedrals que hi havia, la catedral, Sant Just i Sant Pastor, Santa Maria del Mar i el Pi, per què es va construir? I quan es van construir? Doncs totes 4 van ser construïdes en el segle XIV. Tant és així que quan els paletes estaven treballant a la catedral, veien els del costat de Sant Just i veien també els de Santa Maria, i els paletes del Pi veien també els de les altres 3 catedrals, podria dir.
Les anaven motivant.
I les anaven motivant. I uns amb els altres, jo no estic convençut de que devien fer-se algunes bromes i algunes coses. Però us imagineu Barcelona construint 4 catedrals i ens preguntem, i per què? Doncs, simplement, doncs perquè hi havia molta fe. O sigui, això ho feien perquè s'ho creien de que era important fer un temple i fer molts temples, i quants més temples millor. I d'això tenien molta fe i tenien molts diners.
Tot i així, mossèn, d'aquestes 4 catedrals que ens ha enumerat, la més antiga de totes, perquè nosaltres, al començament del programa d'avui, mossèn, del primer cafè, hem llançat aquesta pregunta als oients, si sabrien quina d'aquestes 4 era la més antiga. Sabem que el nostre tècnic, el Xavi Aguilar, l'ha endevinat.
Sí, m'ha fet molta gràcia.
L'ha dit a la primera.
Sant Just i Sant Pastor, i pensant, mira aquest, que és espavilat.
Aquesta, Sant Just i Sant Pastor, és l'església més antiga de Barcelona.
Sembla que sigui la més antiga, encara que a la catedral es pot discutir a veure si és més antic que Sant Just i Sant Pastor. Uh-huh. A veure, aquí, en un principi, no hi havia parròquies, només hi havia catedrals. Escolteu, en una ciutat com Barcelona, en l'època romana, que tenia 3.000 habitants, doncs, amb una catedral n'hi havia prou, m'enteneu? I, per tant, per què diem que Sant Just i Sant Pastor també és antiga? Perquè és possible que sigués també catedral. Durant bastants anys, durant el segle IV, segle V, doncs hi havia com dos tipus de cristians. Els cristians que en diem arrians i els cristians que en diem catòlics, o sigui, nosaltres, podríem dir. Els arrians no acceptaven que Jesucrist sigués Déu. I, per tant, és possible, i en molts llocs sabem de que hi havia com dues catedrals, una dels cristians arrians i les altres els cristians catòlics. I aquí hi ha la discussió, que a Barcelona havia tingut bisbes arrians, no hi ha dubte, ja en sabem un, que es deia Ugne. Aquest va ser batejat en el concili de Toledo III. Aquest senyor era bisbe, doncs, arrià. Ara bé, a on estaven els arrians? Quina catedral tenien? Tenien la catedral nostra? Tenien l'altra catedral? Aquest és el gran problema i gran enigma. Jo, per suposat que sóc canonge de la catedral, desitjo que no sigui doncs, la catedral meva, la arriana, i per tant se la carrega Sant Just. Però, en canvi, i si pregunteu amb el rector de Sant Just i Sant Pastor, que és d'això, l'Hernán Puig, doncs dirà, no, aquí era la cristiana.
Bueno, doncs això ens ho apuntem, mossèn. Sara, ens ho apuntem sí, i preguntarem.
Sí.
A veure, aquesta és la gran discussió que existeix, a veure si una cosa és carrià o l'altra. Ara, de fet, últimament, precisament a Sant Just i Sant Pastor s'ha trobat uns indicis, jo tinc els meus dubtes, però vaja, uns indicis de piscina baptismal, com hi ha, indiscutiblement, a la catedral, hi ha una piscina baptismal del segle IV. De tot això en parlarem, perquè val la pena de conèixer que tingueu vosaltres coneixement perfecte de les dues catedrals. I, per tant, diem això que s'ha dit molt bé, i jo he tingut una gran satisfacció del que he posat el peu aquí a Ràdio Estel, i primer m'han dit Sant Just, Sant Pastor,
ja la sabia.
És la més antiga.
Escolti, mossèn, i va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de Monument Històric el juny del 2012.
Bueno, les altres també. Les altres catedrals també. Això de les declaracions és una cosa molt bonica.
I escolti, perquè com hi col·labora el turisme en tot plegat?
Bueno, a veure, en aquella època doncs, hi havia molta fe i es construïen esglésies. Hi havia molts diners. N'hi havia molts diners. Actualment no hi ha poca fe, pràcticament hi ha poca gent, que sí, la gent té fe, però té una fe una miqueta especial, no? I després també, doncs, hi ha pocs diners, això ho diem, que hi ha pocs diners, i en tot i això estan plenes aquestes catedrals. Vull dir, la catedral de Barcelona té 3 milions i mig de visitants. Santa Maria del Mar també uns 3 milions. Els altres potser encara no són conegudes i tal. I això són els turistes. Els turistes és com una espècie de raça nova que existeix. Són aquella gent que estan sempre cansats, que van pel carrer i fan una pena. Us hi heu fixat?
Fan aquestes cares de
cansat,
fatiga.
Els hi preguntes, què? Que esteu cansats? Oi, estem molt cansats. Com veuen una cadira o com veuen un banc, s'hi assenten de seguida. I si veuen un lloc per poder-se seure,
ràpid
de seguida.
Seure.
I sempre, i els més joves especialment, doncs porten una botelleta d'aigua per no deshidratar-se. I sempre diuen que estan contents i estan receptius. O sigui, jo porto de sempre, 50 anys, 50 i pico d'anys, doncs, fet durant classes, doncs la gent més receptiva són precisament els turistes, que venen a la catedral o que els acompanyen la Sagrada Família o el que sigui. Els veus amb aquella cara, amb aquella... Escolteu, és admirable parlar amb els turistes. Doncs bé, els turistes, gràcies als turistes, nosaltres podem tirar endavant. Per què es construeix la Sagrada Família? Home, per l'interès que té la ciutat i per l'interès que té el bisbat i tot plegat. Però també perquè donen diners. Perquè donen diners, realment, donen diners per això. Per tant, és molt important que els turistes vagin donant diners, siguin generosos. encara que es cansin, i encara que estiguin al voltant nostre sempre donant voltes a el que nosaltres anem dient. Sempre surt aquella persona que diu, escolti, vostè s'ha equivocat. Normalment no ens equivoquem nosaltres, però sempre ho diu algú. I, per tant, algunes vegades quedes malament. Però, generalment, aquests turistes és una meravella, és una meravella. És aquesta nova raça que, gràcies a Déu, tenim en els nostres monuments. La Sacràlia es manté gràcies precisament a això.
Mossèn, avui també volia parlar, en aquest inici de la secció Sacràlia a casa nostra, mossèn Martí Bonet, de Santa Eulàlia i Santa Creu.
Sí, exacte. Mira, com...
La Mercè la deixem per jo, la setmana per exemple, vinent, mossèn.
Sí, sí, sí. Jo, per exemple, em dic Josep Maria Martí Bonet. Josep Maria, I tinc com a patró Sant Josep i la Mare de Déu, Maria. I també em dic Lluís, perquè el que em va batejar es deia Lluís, mossèn Lluís. Tu et deus dir, com et dius, de nom?
Mercè.
Mercè, doncs la teva patrona és la Mercè. I cadascú i tu et dius?
Sara.
Sara, Santa Sara, imagina, Santa Sara. Tenim els nostres patrons. I per tant les esglésies, totes les esglésies, també han de tenir el seu patró.
Clar.
No pot dir, la catedral, no. Quin és el patró de la catedral? La catedral és Santa Eulàlia. I també en té dos, perquè es veu que necessita dos patrons, que és la Santa Creu. I això ja des de, tenim documents interessantíssims, exactament del 599, que ja diu la catedral de Santa Creu. Ja parlen de la catedral de Santa Creu. Igual com també tenim documents del 878, que diu la catedral de Santa Creu i de Santa Eulàlia. Ja en el 800 ja es parla de Santa Eulàlia. I des d'aquesta època, del 599 fins al 887, avui es diu la nostra catedral, els seus patrons són dos. La Santa Creu, o sigui, Jesús crucificat, l'exaltació de la Santa Creu, i per un altre cantó es diu Eulàlia. L'Eulàlia, que és aquesta jove de 13 anys, que va morir en el 304, doncs per causa de Jesucrist. I està enterrada en el lloc més important de la nostra catedral.
I a la baixada, també, de Santa Eulàlia?
Bueno, això és la tradició.
Què diu la tradició de la baixada de Santa
Eulàlia? Aquí parlem de... Esclar, escolta'm, les tradicions són la poesia de la història. O sigui, la història és una autèntica, doncs, reproducció de les tradicions. Les tradicions són molt importants perquè és un llenguatge divers, que en diem la poesia de la història. I, per tant, la tradició diu que Santa Eulàlia doncs, va sofrir molt, va tenir 13 martiris, i dels quals doncs, al final va morir. Que va tenir 13, que va tenir 14 no ho sabem, però de fet és bonic dir que va tenir 13 martiris.
Mossèn Martí Bonet, se'ns ha acabat el temps.
Quina llàstima,
de la
perquè ara m'hi trobava bé.
Doncs el convidem a que vingui dimarts vinent.
Sí, sí.
Nosaltres, encantades.
Escolteu, que porta molts anys venint aquí.
Home,
i la gent no se'n cansa. A vegades em diu, escolti, que aquesta vegada doncs, ho fem més curt. O...
De què parlarem el proper dimarts? Que en sap alguna
doncs,
cosa?
Doncs mira, començarem primer d'això de Sant Just i Sant Pastor.
Doncs vinga.
I després de la catedral. La catedral ens hi dedicarem una miqueta més perquè té moltes tradicions, moltes anècdotes. No hi ha un pam en la catedral que no tingui una història entranyable. La nostra catedral de Barcelona.
L'espai Sacràlia a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la catedral de Barcelona i delegat diocesà del patrimoni artístic. Doctor Martí i Bonet, moltes gràcies. L'esperem dimarts.
Exacte. I que plogui.
Ràdio Estel.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat.
I avui el primer cafè.
Hem entrevistat el delegat sindical de la CGT, Carlos García, que ha parlat sobre la vaga d'autobusos a l'àrea metropolitana de Barcelona, convocada com a protesta per l'acomiadament d'un conductor. Carlos García ens ha explicat que la decisió de l'empresa ha estat massa precipitada.
També podia l'empresa haver apostat per una cosa més tova, com, no sé, pues, una sanció, un expedient, i esperar-se al dia del judici penal o del judici laboral, i a partir d'aquí prendre una decisió. A nosaltres el que ens sembla és que l'empresa ha fet de jutge, i això no ho considerem correcte.
A la segona hora, el nostre nou espai Solidaritza'l, Àngels Guiteres, president de la taula del tercer sector, i Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports, ens han explicat com gestiona l'acció social des de la societat, entitats i ajuntament. Àngels Guiteres proposa una implicació d'aquestes tres parts, sobretot de la societat.
Doncs tots junts anem a que hi hagi cada dia una ciutadania més responsable i una ciutadania, doncs, que no només veu a l'administració com per demanar, no?, en plan client, sinó una ciutadania que s'implica en els problemes i en el dia a dia de tots plegats, no? I en aquesta ciutadania organitzada, doncs, també el pes del tercer sector social, no?
Doncs, Gerard Campos, molt bon dia. Que és
bon
que
dia.
No t'hem dit res. Que vagi molt bé, gràcies per aquest resum. Tindrem cada dia, la part final del programa, sí, fent el resum. Avui també hem de dir que hem tingut a la part final sacral i a casa nostra amb el doctor Martí Bonet i Sara de Greuges.
No tinc feina, Mercè. Ningú es queixa.
Doncs mira,
no ho
mira que bé, millor, no?
Home, sí, però també volem que... feina.
Clar, home. Doncs vinga, el pòsit és el sediment que es troba en suspensió en un líquid i que es diposita al fons del vas que el conté. En poques paraules, el pòsit és allò que queda. La Carla Gràcia reflexiona sobre quin és el secret que amaga avui al primer cafè de Ràdio Estel.
El pòsit, amb Carla Gràcia.
Adolf Huxley, l'escriptor britànic conegut per Un món feliç o L'illa, entre d'altres obres, va deixar dit que, per molt lentament que us sembli que passen les hores, us semblaran curtes si penseu que mai més tornaran a passar. Avui reprenem el rellotge que havíem guardat a un calaix i ens disposem a organitzar-nos per no deixar escapar cap hora de la nostra vida. Per on comencem? Primer de tot, durant un dia, per exemple, el dia d'avui, anotarem a un paper en què dediquem cada moment del nostre temps. I no ens deixarem res. Les hores de conversa per telèfon, el temps dedicat a un projecte o a fer un cafè, les hores davant de la televisió o connectats a les xarxes socials, les hores de feina i les hores de dormir i menjar. Al final del dia agafarem una agenda, sigui la del mòbil o una de clàssica de paper, i ens organitzarem un horari per l'endemà. I apuntarem tot el que hem de fer, tots els compromisos i cites, i no ens oblidarem dels desplaçaments. I serem realistes, perquè si no ho som, és fàcil que no arribem a tot i que ens sentim frustrats. Quan hàgim fet el nostre pla del dia, arriba el més important: complir-lo. Al final de la jornada revisarem si ho hem aconseguit i en què hem perdut el temps. Hem d'aprendre a sentir el succeir dels esdeveniments del temps en majúscula, però també a gestionar les hores del nostre dia a dia, i en això el més important és poder decidir amb qui les passem i com les volem viure, perquè sovint el temps no es perd, es regala. La pregunta d'avui és: a qui estem regalant el nostre temps?
Sara, jo te'l regalo a tu, el meu temps.
Ai, que maco, Mercè. Jo et regalo una cançó, aquesta que està sonant.
Doncs vinga, fins aquí el primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies per la vostra atenció. Demà ens hi tornem a posar a les 8 del matí tot l'equip del primer cafè. I avui ens acomiadem
amb l'Anastàcia, la cançó Sick and Tired.
Que vagi bé. Molt bon dia.
Fins demà.